Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat i descobreix tots els seus avantatges, com per exemple les seves promocions com el 3x2, la segona unitat al 50 o la segona unitat al 70% amb milers de productes. Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat amb tots els seus avantatges. Descobreix-lo a Sant Cugat Centre Comercial. Carrefour, tots ens mereixem el més bo. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
Sobre aquesta música passen uns minuts a les 12 del migdia i això és Molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Escolteu, avui tenim tres convidats que venen... No, són de Sant Cugat. Però bé, va, diguem que venen del barri de la Serreta, diguem que venen de Vall d'Oreig, és igual, són de Sant Cugat. Però abans... La homilia de Molta comèdia, avui homenatge a Salvador Tàbora. Benvinguts, germans de les arts escèniques. La setmana passada ens va deixar Salvador Tàbora. Nascut a Sevilla l'any 1930, que amb el seu espectacle Quejío va rescatar fa 45 anys l'essència de la cultura andalusa, que aleshores, i quasi m'atreviria a dir que encara, en alguns ambients, està farcida de la ganga estètica i cultural que la va convertir a l'època franquista en la falsa imatge d'una Espanya de pandereta i vestido de lunare. Tàbora, que es va criar en un barri popular, el Cerro de l'Àguila, enmig de dificultats econòmiques, va fer els estudis primaris a l'escola pública del seu barri, va començar a treballar als 14 anys d'aprenent a la fàbrica de teixits i tassa i es va impregnar dels cantes del barri, soleà, fandangos, compromesos, però des del punt de vista social. Va ser torero, apadrinat per Rafael Gómez del Gallo, membre de la quadrilla del rejoneador Salvador Guardiola fins que a la plaça de toros de Palma de Mallorca, el 21 d'agost de 1960, el toro va matar i ell, en Salvador, matà el toro i va dir adeu a la tauromàquia. Salvador Tàbora va actuar aleshores en espectacles flamencs convencionals i va descobrir amargat que tot aquell panorama folclòric de la realitat andalusia anava per una banda i els seus cants, les seves necessitats, anaven per una altra. I això, després d'alguns anys, va néixer Quejío, amb l'ajuda primordial de José Monleón, configurant el Teatre Estudio Levijano i participant en un espectacle... falta aigua... que trencava tots els esquemes anteriors, forma de cantar, vestuari en el Festival de Nancy. Kehyo era una síntesi de tota una consciència dramàtica que reconsiderava la teatralitat de la vida andalusa partint dels barris pobres de les ciutats i dels pobles andalusos, de la Setmana Santa, de la Romeria del Rocío, que va passejar a partir d'aquest festival l'abril de 1971 per tot el món. Aquí, al Teatre Auditori, Salvador Tàbora i la Quadra de Sevilla, la seva companyia, va portar el 17 de gener de 1997 Carmen, que a partir de l'obra de Bizet i Mérimée configurava un espectacle d'una potència estètica i d'un fons polític contundent i memorable. Una Carmen que ell us titulava Òpera andaluza de cornetes i tambores. Una revisió del personatge que tenia trets revolucionaris, lluny, doncs, de l'estereotip de Mérimée i Bizet, és a dir, de l'espanyolada, per entrar de ple en la política, en la història de principis del segle XIX, escenificava la Gloriosa, la Constitució de Càdiz de 1812, i donava una lliçó de baile i cante, amb imatges i moments realment màgics, que culminava amb una apoteosi a l'escenari amb la banda de cornetes i tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas i un cavall blanc a qui el genet feia ballar l'arxifamosa marxa del toreador. Carmen era una cigarrera, gitana, però sobretot una treballadora, explotada laboralment i també com a dona, una dona que s'alçava defensant la seva condició de persona sobre totes les coses. Tàbora també va fer un espectacle, Identidades, on barrejava l'ànima flamenca, l'ànima andalusa amb el sentiment de catalanisme, la conjunció feta amb molt bona voluntat. Una exaltació lírico-dramàtica de dos pobles agermanats en l'alegria i el dolor. Tàbora coneixia el fet de que la diàspora andalusa dels anys 60 havien portat a Catalunya 500.000 d'andalusos. I en aquells moments, l'any 1994, encara no li havien prohibit presentar un espectacle amb toro. Salvador Tàbora, essència flamenca i esperit llibertari, un genial creador que finalment ha mort, una mica oblidat, i probablement sense el ressò popular i oficial que es mereixia. Són temps de Vox, benvolguts germans, i això sembla que només comença. És a dir, que retorna. Gràcies, Salvador Tàbora, que el teu record ajudi a malmetre qualsevol retorn al passat. Amén. Escoltem aquesta música de Fauré, perquè volem parlar d'un tema que em sembla molt important. Una obra que es presenta al Teatre de Mirassol, no aquest cap de setmana, sinó el següent, i que dirigeix el nostre amic Quim Castelló. Quim, benvingut al programa.
Gràcies.
I està amb nosaltres també Isabel Balbuena. Gràcies per estar amb nosaltres, actriu. Gràcies. I també tenim en Pere Pastor com a actor. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I parlem d'un tema que és difícil, que és controvertit, però que penso que és molt interessant que surti a qualsevol lloc, en aquest cas a la seda. L'obra es titula Conxorxa. I jo volia preguntar a en Quim què és Conxorxa.
Bueno, Conxorxa és, diguem, com una espècie de fet, de malifeta, d'un grup de persones que es reuneixen per lo que sigui, per cometre un acte delictiu. En aquest cas, en aquesta obra, l'acte delictiu és el final d'una persona quan l'ajudes en comú o en solitari a morir, perquè està prohibit. Llavors, l'obra, com tu ja saps, forma part d'un tema que és el dret a morir dignament, i bueno, no explicarem de què va el final ni tot això, però hi ha una petita conxorxa, una petita confabulació del malalt. Fa confabular en els seus companys estimats perquè l'ajudin a morir dignament.
És a dir, és una obra que parlem de l'eutanàsia,
sí.
I és una obra que el que està defensant, suposo pel que tu acabes de dir, és el dret, precisament, a morir dignament.
Sí, senyor.
Pere Pastor, quin és el teu personatge?
Jo, a mi m'ha tocat ser el que fa aquesta confabulació que deia el Quim. Jo sóc el Robert Costa, sóc un senyor d'edat avançada que ha patit un aneurisma i, bé, després de portar una vida molt bona, bueno, tenint tot el que volia perquè tenia molts diners i tot això, doncs em veig ara bastant incapacitat. Llavors, clar, a mi això em fa, el senyor Costa li fa plantejar-se la vida d'una altra manera.
El personatge respon, segons el teu concepte, a una realitat que s'està vivint en aquest moment?
Bueno, suposo que hi haurà de tot, com en tot, no? Vull dir, suposo que hi haurà gent que... A mi, personalment, no m'ha tocat viure de prop una situació com aquesta, però sí que amb el Quim hem estat als Jardins de Baix d'Oreig fent unes gravacions per aquesta obra i hem vist, o he vist, situacions doncs, que és difícil dir, estant com estic jo ara mateix, dir com què triaria o què faria, no? En el meu cas, però suposo que hi ha de tot, suposo que sí, que hi ha gent que li incomoda viure d'aquesta manera i si està amb la seva plena capacitat mental per decidir que no vol seguir visquent d'aquesta manera, jo no hi veig cap problema.
Isabel, tu fas un paper d'un personatge que té un contacte constant amb el malalt.
Sí.
I quina és la personalitat que representes?
La personalitat de l'Encarna és d'una dona amargada, amb una infantesa molt solitària, sense cap estima de la seva família, i tot això d'alguna manera fa que sigui una persona estranya, per dir-ho d'alguna manera, amb un treball que no és el que hauria de fer, i bé, arriba un moment que té contacte amb el Robert Costa i hi ha una relació que anima a ell a que sigui d'estima, que sigui de dependència, sobretot. I bé, sorgeixen coses bones, però d'alguna manera ell està manipulant aquesta persona per arribar a un fi que ell desitja. O sigui, està molt bé que una persona estigui en aquesta circumstància i que vulgui acabar. O sigui, això és molt raonable. El problema és que les persones que envolten, doncs, és molt difícil donar aquest suport o aquesta ajuda que aquesta persona necessita. No és el mateix demanar-la que donar-la.
Tu creus que tu professionalment estàs vinculada al món de la salut i, per tant, com a professional, deus viure, si no directament aquest tema, sí que deus viure-ho en el teu entorn habitual de professional.
Sí, a veure, soc llevadora i sí que és cert que a vegades hi ha nadons que la medicina vol treure'ls endavant i que tu penses en el futur d'aquesta futura persona i, bueno, el raonament és això, no? que si mereix la pena. Però, clar, torno a dir el mateix. Una cosa és el que tu vius i una altra és el que tu pots ajudar o estar d'acord. O sigui...
Diguem que aquesta obra, el Guido de Mattioli, l'autor, el que presenta és un cas extrem on el perjudicat és protagonista, vol ser molt protagonista. O sigui, no és el contrari una persona que estigui en unes condicions que no pugui decidir, que no pugui fer, sinó que el contrari, és ell el que gestiona, el que vol gestionar això. És així?
Bé, durant tota l'obra, evidentment, no es tracta directament en seguida d'aquest tema. El Robert Costa, com ha dit en Pere, és una persona molt ben acomodada, que ha fet negocis i que, bueno, està divorciat, viu la vida i tal, i de cop és que em costa parlar d'això a mi, em costa parlar.
Intenta-ho, perquè si no ho expliques serà difícil.
No és per l'obra, sinó perquè he viscut molt de prop tots aquests temes i diverses vegades i m'afecten, suposo que em faig gran i em toquen el tilín, no? Bé, com deia, pues, a través de tota l'obra, pues, aquest senyor pues, passa d'un hospital, passa a un geriàtric. El geriàtric, com diu l'altre actor, diu, tots tenen un bitllet d'anada, però no té ningú el bitllet de tornada. I tothom ho sap, això. Però pots tenir una mort digna dintre d'un geriàtric que s'està en la mar de bé. La meva mare hi va morir amb un... a Jardins de Valldoreix, meravellosa, meravellosa estada, i va morir molt bé. El cor li va fallar amb 93 anys i tal. Però hi ha altres casos que es veuen arreu del món, arreu, que ho passen fatal i els estem aguantant allà. I ell té el desig de morir perquè diu, ja no puc més, no? Bé, això, durant tota l'obra, ell entra en el geriàtric i bueno, va passant, però cada vegada va minvant les seves facultats físiques. Un home que ha tingut de tot, que té de tot, en aquesta vida que és tan curta, que ha guanyat de tot, resulta pues, que es troba de que s'està trobant, com diu, amb una pallaringa i em tenen que rentar i em tenen de... I té un altre cop li torna a venir un sentinella, un aneurisma sentinella, que és molt més petit, i el deixa ja per l'arrastre, no? Durant tota l'obra, perquè no es pot abordar en seguida, durant tota l'obra, aquest home agafa un carinyo en aquesta gent i aquesta gent agafa carinyo amb ell. Per tant, al final, doncs pot ser que busqui la conxorxa, que no és tal, sinó que és demanar ajuda, per favor, me'n vull anar. No vull seguir patint.
Que el títol pot suggerir un altre tipus de plantejament. La paraula conxorxa potser pot suggerir el que no la coneix o que no ha vist encara l'obra, i pot ser un altre tipus de plantejament, no? O sigui, un tipus de conxorxa d'uns exteriors en contra del... Mentre que en aquest cas estem parlant a favor de...
Sí.
Perquè, en definitiva, aquesta persona ho vol. Tu abans, Pere, estaves, quan comentaves el personatge, deies que des de la meva posició actual, jo no sé quin plantejament, que era la dificultat. Tu no estàs en aquesta situació i, com a conseqüència, estàs elaborant un personatge a partir del text que t'han donat, però no pas estar segur si faria el mateix o no faria el mateix. Aquesta dificultat és difícil, però bàsicament, tu creus amb la diguéssim, mal dret que existeix a morir dignament?
Sí, 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 clar. Sí, sí. Vull dir, bueno, ho hem comentat la Isabel i el Quim en general, però si mentalment estàs en les teves plenes capacitats de decidir si vols seguir o no vols seguir, hauries de poder tenir aquesta opció. No hauria de ser ni cap delicte, ni s'hauria de buscar cap conxorxa, ni fer cap confabulació, ni ningú t'hauria de facilitar res si no fos que tu ho poguessis o ho haguessis demanat anteriorment. Jo ja et dic, jo no sé què faria jo, no? Però tinc clar que si jo ho passo malament i sé que la gent del meu voltant ho passa malament i no hi ha volta de full, vull dir, no hi ha res que em pugui fer millorar, quin sentit té, no? Però ja dic, parlar d'això és molt, molt trivial, és perillós fins a cert punt, no? Perquè, clar, afecta la moral de cadascú i l'ètica de cadascú, i a partir d'aquí, doncs, cadascú té la seva, no? I...
De fet, existeix ja, des de fa bastants anys, moltíssimes o bastantes associacions que han intentat fer el testament, aquest tipus de testament.
Les voluntats prèvies.
Voluntats prèvies, clar, que vol dir que es poden fer precisament quan la capacitat de la persona és suficient per decidir anticipadament, quan arribi aquest moment, que la família pugui decidir. Aleshores, no sé, Isabel, jo penso... aquest temps que ha durat, perquè això estem parlant d'aquest testament inicial, que aquí, en aquest país, si no recordo molt bé, es va començar a parlar fa com a mínim 35-40 anys. Jo recordo en Pàniker, que va ser un dels promotors d'aquest tipus de testament, però no ha avançat.
No, jo penso que és un paper mullat, o sigui, sí que pots fer-ho, però... quan arriba el moment surten més disposicions legals que no el que tu has signat. I a més, o sigui, l'important d'aquest tema, lo fàcil, és estar en plenes facultats per decidir. El problema és quan no tens aquesta facultat, els familiars que tens al costat, per a ells és molt, molt difícil, encara que sàpiguen que el desig teu era aquest o és aquest. Jo conec molta gent que fa les voluntats, però encara no sé de ningú que hagi tingut el dilema d'arribar a aquest punt. Bueno, jo no el conec, però sí que es fan cada dia, cada vegada més.
Però no sembla que dins del món professional mèdic fas una cara que no sé si acaba de preguntar-t'ho, però no sembla que hagi evolucionat una mica en aquest sentit, d'alguna manera, no tant per acció, sinó per omissió, es pugui arribar a aquesta situació?
Per omissió, pot ser, per acció no, o sigui... tothom sabem que quan hi ha una persona que està en un estat terminal de la seva vida, o sigui, els pal·liatius que diem, d'alguna manera és no fer res per allargar aquesta vida. Però parlem de coses diferents, o sigui, això en un hospital, un malalt greu, doncs, bueno, arribem a tot això encara que li quedin dos, tres, una setmana, un mes. Penso que el tema és aquest senyor que està en plenes facultats, que està en una cadira de roda, que veu que la seva vida no serveix per res, sinó per dependre de tots els que l'envolten. Aquí és on surt el dilema o la preocupació, penso. És aquesta persona a la que no ajudaran, o sigui, no sé. És difícil, és que el tema és molt difícil.
No, evidentment. Per això suposo que d'alguna manera també s'ha fet l'obra i la presenteu. Quina ha sigut la dificultat des del punt de vista estrictament teatral a l'hora que hi hagi, suposo, una presentació dels fets i a partir d'aquí una evolució fins a arribar a aquest moment final?
Bueno, abans li demanava a Sant en Pere sobre el seu personatge. En Pere és molt bon actor i em va demanar anar a veure casos, no? Identificar-se amb algun personatge dels que va veure poder ha sigut un dels passos per fer aquesta obra. Encarna Cifuentes, la Isabel Balbuena, pues viu en primera persona aquestes coses. El què i el com d'aquesta obra poder ve d'un cas, d'un personatge molt estimat per l'autor, que tenia 90 i tants anys, un dels milers de casos que deuen haver-hi, no? Aquest home va entrar en una crisi hospital, una altra crisi hospital. Un divendres al vespre li van posar dos unitats de sang RH negatiu, que no n'hi ha masses, n'hi havien quatre unitats, i n'hi van posar dos. Bé, tornem a casa, es torna a casa, i el diumenge entra en crisi un altre cop, s'havia begut aquesta sang. L'autor va pensar, que ho va manifestar en un moment, diu, imagina't que en aquell moment entra un nano jove, que tots tenim dret a viure, però entra un nano jove que necessita aquesta sang i aquesta sang no hi és. Total, es va demanar que aquest personatge molt estimat es quedés a casa per morir, i van dir, home, aquí patirà. Diu, bueno, doncs anem a l'hospital. En arribant a l'hospital, entra per la porta i una atenció magnífica. La gent no sap la sanitat que tenim aquí a Catalunya, no ho sap. Entra i pam, pam, fem així, i una doctora, radiografia, això, dic, escolta, saps que té les constants molt baixes, aquest senyor, tal, i mira i diu, què hem de fer? Dic, home, no deixar-lo patir. Va tardar encara dos dies, perquè el van cuidar, evidentment, però no som joguets, no som un moble. Recordo una companya meva, que un dia parlant d'aquests temes, deia, és que hi ha gent que es pensa que els avis, són un moble. Està mal, pimba, cap allà, el deixo cap allà, ara el porto, ara cap... i allarguem aquesta vida quan, per exemple, ell, i tu ho has vist, Pere, allà, està dient, escolta, és que no puc més, és que no, què faig aquí? I llavors, com deia la Isabel, hi ha aquestes lleis i aquestes coses que encara que hagis fet un testament vital, que jo tinc fet, i la meva senyora també, que dius, bueno, serveix per dir, és que vull quan me mori que m'enterrin o que em cremin. I el de més, home, que em xutin, que me'n vagi, que no pateixi. Arribar al final d'aquesta obra no ha sigut difícil, crec jo. Ha sigut qüestió de posar-hi feina i sobretot molts sentiments.
Tenim una altra persona, en Jordi del Cor, que no ha pogut venir, que fa personatge del metge, que en aquest cas deu tenir, potser, pregunto, una posició diferent o no?
Bueno, no sé...
Positiva, en el sentit de dir, doncs, hem d'ajudar-lo.
No, bueno, contesta tu, que estàs a la sanitat i a més que tractes amb ell en l'obra.
A veure, ell, bueno, és que el desenllaç, tot aquest desenllaç és una mica al final de l'obra, quan en Robert Costa es posa la seva intenció de que se l'ajudi a fer aquest pas. I d'alguna manera tots quedem una mica sobtats en aquell moment, no? O sigui, que la resposta no és una resposta de soc metge, soc fisioterapeuta o soc auxiliar, en aquest cas, no? Ens quedem, o sigui, no pots pensar, o sigui, no és una pensada de tota l'obra, és cap al final, llavors el metge mateix es queda, doncs, així, sobtat, i bueno, la resposta no la podem dir.
Jo crec que tots queden sobtats.
Tots, no, però ho deia de cara al metge, sí, sí, com professional, que...
Hi ha un quart personatge, sí, que suposo que el que fa és estar amb el malalt per poder-lo ajudar, també fer una assistència mèdica, però en aquest cas... també entra dins de la concòrdia.
Sí, és un fisioterapeuta que l'ajuda, bueno, a caminar i, bueno, a rehabilitar-se.
Hi ha un tipus de posició de la societat, determinat sector de la societat, que parla de... no de la no llibertat, però sí de que la vida no depèn només d'un, d'una persona, la vida de cadascú, sinó que hi ha unes entitats superiors que són les que han de decidir sobre aquest tema. Que aquest és un plantejament que el, no sé si el Costa és creient o no ho és, però que es fa difícil de poder acceptar a partir d'aquest moment. Però hi ha, clar, hi ha una divisió en aquest sentit, no? Probablement el fet de que la llei no hagi avançat en una direcció ve donada doncs, per aquest tipus d'actitud. Què en penses, Quim?
Bueno, és que realment, com ha dit abans en Pere, és molt complicat pels que tenen el cuidado de la societat, els que manen, que per una cosa o l'altra, darrerament pues, han dit no, perquè hi ha política per enmig. La racionalitat ha de prevaleixer per sobre tot, de tots aquests temes i tindria que estar legislat, molt ben legislat, perquè, evidentment, amb la llei a la mà podríem treure'ns de sobre una persona que dius, escolta, no interessa...
Que molesta.
Que molesta, i a més que té dobbers, com diuen els mallorquins, i ens ho repartim. Tot això tindria que estar legislat. El que no es pot permetre és que per temes polítics no s'arreglin aquestes coses, com moltes altres. M'explico?
Sí, sí, no, per això ho dic, perquè si hi ha hagut molta discussió en un moment determinat, sempre ha estat dient, vigilem perquè el fet d'obrir la possibilitat de fer aquest tipus d'actuacions pot conduir a la utilització, en aquest cas espúria de segons qui, precisament buscant un benefici o buscant alguna cosa. I aquesta balança ètica i aquesta balança moral, a més, si hi afegim l'aspecte religiós, agafa un contingut que és difícil de poder solucionar.
Sí, sí.
És complicat, és molt complicat. Sí, sí.
Aquí no es toca religió, eh? O sigui, en aquesta obra anem ni política, sinó sentiments. No es toca la religió per res, perquè, clar, cadascú té els seus pensaments i les seves creences, no?
M'atreviria a dir que el Robert Costa, molt creient, no
és.
No deu ser, no? No. Pel tipus de vida que,
no ho era.
Que ha anat portant.
No ho era.
M'atreviria a dir que molt creient no deu ser, no?
De tota manera, no penseu una cosa, ho dic als tres, eh? No penseu que, i abans ho apuntaves, ja penso que és important, que des d'una posició i des d'una edat doncs, de capacitats totals, de salut física, etc etc, es veuen les coses d'una manera i a partir d'aquest moment es veuen d'una altra. Però no penseu que efectivament en el tombant últim, sí que es pot produir un canvi que està manat per la por?
Vols dir que no prens aquesta decisió?
Que aquesta persona que durant tota la seva vida
ha dit que sí.
Però que arriba un punt que quan, si és conscient, perquè clar, si no és conscient, aleshores és
sí,
diferent.
Però això de conscient i no conscient també, clar, jo, com deia el Quim, he vist persones en situació que dius, ostres, no m'agradaria arribar a mi així, d'aquesta manera, no? Però, i si la manera d'arribar, o sigui, si una vegada estic en aquesta situació... El que em dóna la vida és, jo que sé, que per exemple els meus fills, l'Aina i el Jaume, els pugui veure un cop al dia o dos cops al dia, jo que sé, no ho sé. Saps? Vull dir, jo no ho sé. Una vegada hagués d'estar en una cadira de rodes, impedit de moltes maneres, si tindria prou en veure la mirada de l'Aina o del Jaume, per exemple.
Potser mentre, això... Mentre sapiguessis que eren ells.
Exacte.
Sí, clar, però...
Exacte.
Clar, efectivament, però... Estem parlant de tenir aquestes plenes capacitats mentals. Una altra cosa és que ja no només no tinguis unes capacitats mentals, sinó que no físiques, sinó que tampoc les tinguis mentals. Llavors, clar, és que és tan...
I el dolor? El dolor, que és tan dur de portar endavant quan s'és gran, que els ossos, la musculatura, que no pots i tot això, el dolor... Clar, si estàs impedit i no sents res, no ets ni carn ni peix i tal, doncs, bueno, pots anar tirant, però aquells dolors tremendos que no hi ha qui els resisteixi. El 1625 va haver un dramaturg, el mestre Shakespeare, que ja en parlava d'això, eh? Aquesta ignorada regió de quins confins no torna a traspassar cap viatger, eh? Perquè si no dius, bueno, doncs mato i torno a sortir per una altra porta, clar. Això ve a corroborar, per exemple, la iaia Pilar, eh? Que deia, oi, que hi ha 6 mesos llegada i tal, fa molts anys d'això, eh? No hi havia els mitjans que hi ha ara, però la teníem, però amb cotons. Per què no em moriré? Per què no em moriré? I el dia que s'estava morint, s'estava farant els llençols. Per aquesta dubte de la ignorada regió. Què hi haurà després d'això? Què me queda de totes aquestes ensenyances que he viscut en aquesta terra? Hi haurà una vida eterna? No hi haurà? I això ens diu, escolta, em vull aguantar 2 minuts més.
I sí, jo em referia precisament a aquest aspecte, és a dir, en una situació determinada, els teus pensaments estan dictats una mica per aquesta circumstància. Quan aquesta circumstància es modifica, caldrà veure quina és la teva reacció. Jo puc dir en aquest moment, no temo la mort, només temo el dolor, per exemple.
Dolor és molt dolent.
Per exemple, si arriba un moment, mantindré aquesta posició o faré un gir i diré, sí, temo la mort. I aquell pensament que tenia sobre l'altra existència, sobre un altre món, sobre el pecat, sobre el fet d'anar o no anar a segons quin lloc, retornarà allò que de la infància. Això és difícil.
És la por, la por a lo desconegut.
Sí.
No, solament és això, eh?
Bueno, estem parlant d'una obra nova, com a mínim, no sé si dir-la dur o per fer pensar, evidentment. I que penso que tinc que fer una feina d'introspecció bastant important, vosaltres que actueu, de posar-se a la pell.
S'hi posen.
Sempre passa amb qualsevol paper, però vull dir, hi ha funcions i funcions, hi ha obres de teatre, hi ha personatges i personatges. En aquest cas, penso que és una obra que demana molt.
És un repte. En el meu cas, jo m'ho prenc així perquè és un tipus de gènere que no... Jo personalment no havia tocat, sí que m'he mort altres vegades, però no he patit el que pateixo en aquesta obra a nivell interpretatiu. A nivell interpretatiu exigeix molt i, bueno, al principi li vaig dir tant al Quim com a la Carme que no em volia intoxicar gaire, no volia veure massa coses, volia a veure què em sortia, no? Sí que és veritat que el dia que vam anar als jardins, i bueno, anem a veure alguna cosa per tenir una idea des d'on arrencar, no? I bueno, és complicada a molts nivells, a nivell interpretatiu també, perquè hi ha molt sentiment. Crec que la Isabel en aquest cas també fa una interpretació molt bona, posant-hi molt sentiment, i crec que això es trasllada perfectament. I bueno...
Hi ha una actitud, estava mentre deies això, hi ha una actitud per part d'en Cost, una actitud, com diríem, dura, davant d'aquesta situació que pateix?
Bueno, el Robert no assumeix aquesta situació que viu. No? Hi ha una frase, no?, que diu que estàs fantàsticament bé i de cop i volta la vida t'has una mala passada i et despertes en un geriàtric. Hòstia. És que dona que pensar, eh? Vull dir, és així, clar, i no assumeix aquesta nova situació que li ha tocat viure perquè estava visquent fantàsticament bé. I de cop i volta trobar-se així, doncs, de molt bon humor no està.
No. A part de que no és un home de bon caràcter, tampoc, eh?
No.
El que passa que és tendre i té moments i tal, no? Volia afegir que no és una obra, els que la vinguin a veure, que es pensin que venen a veure una obra distreta. No. És una obra per reflexionar, per quedar-s'ho, com n'hi ha moltes altres, eh? I com deia un altre cop a Shakespeare, aquesta és la qüestió que dona existència tan llarga a l'infortuni.
Bé, doncs, amics, moltes gràcies per haver estat aquí explicant aquesta obra, que és dura, però segur molt interessant, que farà pensar, com deies abans, Quim, tota seguretat a la gent que hi vagi, que això serà el dissabte vinent, no aquest, sinó el de la setmana vinent.
Divendres,
al Teatre de Mirassol, i esperem que vagi molta gent i que tingueu ocasió de tornar a representar, perquè aquí el que importa és això, que això torni a sortir altra vegada i que pugui girar. A veure si podem aconseguir que aquesta ciutat finalment tingui una espècie de gira interior.
Només volia esmentar que possiblement l'anirem a passar a altres indrets perquè ve la Isabel, la senyora Isabel Alonso, que és la presidenta del dret a morir dignament, que li vam explicar, va estar molt interessada, perquè nosaltres a Valldoreix vam fer una moció sobre això, igual que a Sant Cugat, i està molt interessada. I, escolta, la podem portar a altres indrets? Diu, home, és qüestió de... Si el que hem de portar és aquest missatge de reflexió a altres indrets, doncs som-hi.
Esperem que sigui així. Doncs moltes gràcies, que tingueu molta sort, que vagi molt bé, i a veure si a poc a poc anem influint fins al final es converteixin en lleis, coses que...
Amb bones lleis volem.
Moltes gràcies.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren. Tant se va. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. Tant se va. És així com m'agrada a mi i no sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. És tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.
Y alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise...
Joan Berlanga.
Hola.
Benvingut al programa Molta Comèdia.
Hola, què tal, Eduard?
Bueno, heu arribat, no sé si arribem a temps o esteu encara assajant. Com està la cosa?
Estem assajant, però no hi ha problema. Hem fet una pausa.
Molt bé. Doncs jo abans he posat un tros del vostre espectacle... amb El petit país, perquè em sembla una de les cançons que a mi més m'agraden d'en Llach, i traient-ho, bueno, n'hi ha moltíssimes, és inacabable, per tant, en aquest sentit no hi ha problema. Explica'ns una mica, perquè els oients que no ho hagin vist, que no ho sàpiguen, Llach Poeta, què és exactament?
Llach Poeta és una idea que va tenir el meu company, l'Albert, de fer una desconstrucció d'una obra que ja està feta i presentar-ho en un altre format. És a dir, jo dic el poema o la cançó i ell m'acompanya amb la música de la cançó. I el resultat és afavorir la paraula, en aquest cas, que queda brutalment recolzada per la música, i a més, és clar, és que tot el que diu té molt de sentit i està molt bé, vaja.
Que vosaltres ho presenteu dient cançons que són poemes, poemes que són cançons,
exacte.
Tant se val, no?
Sí, perquè no és un recital poètic, són com n'hi diries tu, a cançons interpretades, més o menys, no? Clar, com ho fas, això? Per això aquesta fórmula de cançons que són poemes o poemes que són cançons em sembla el que més s'assembla al que fem, vaja.
Bueno, vosaltres això ho vau presentar ja fa 2 anys, si no m'equivoco.
No, fa més. Ho vam estrenar el 2014.
2014, és a dir, passa el temps ràpidament. I ara, avui, precisament, com estem parlant, avui dijous, a les 9 de la nit, a la cafeteria del Teatre Auditori, doncs torneu a fer-ho altra vegada, amb l'Albert Flores, evidentment, que està al piano, i que feu aquesta nova representació.
Sí, per nosaltres va ser una mena de reestrena. Vam estar aturats un parell d'anys, i ara, avui és la nostra reestrena.
Tenim aquí un poeta, perquè va fer la pregunta en definitiva sempre. Tenim aquí un poeta que a vegades és un gran músic i que ha tingut una... dins de la història de la cançó catalana ha sigut fonamental, penso, en molts aspectes. I no només de la cançó catalana, sinó de la cançó, senzillament.
Sí, evidentment. I a més hi ha una època d'ell, concretament, que va ser un cantant social, per entendre'ns, important. Vull dir, jo als anys 80 em passava cada nit escoltant Campanades a Morts i Verges i Somieu, jo què sé. Vull dir, va tenir una època molt important, fins als 90, em sembla.
Com
però,
heu fet?
Però fixa't el cas que l'Albert, que és molt més jove que jo, ell l'ha recuperat, per entendre'ns.
Dic, com heu fet la selecció de les cançons?
La selecció, primer va venir l'Albert amb una selecció feta i després vam fer, li vaig suggerir algunes de la meva època, per entendre'ns, i al final el resultat és el que veureu aquesta nit. Ens ha costat perquè, clar, hi ha tanta cançó. Jo penso que el resultat, és, personalment, ara no voldria llançar floretes, però crec que hem trobat una bona tria.
Quina és la durada de l'espectacle?
Una hora quinze, una hora i quart.
Sí, que ja, per tant, vol dir que aquí, com a mínim, deu haver-hi de l'ordre de les 20 cançons?
Pues mira, espera't, no les hem numerat. Ah, sí. Comptant bisos, n'hi ha 20-21.
20-21, exacte.
Comptant els bisos.
Per tant, aquí hi ha una selecció difícil, perquè, que tu, com deies, ja... dins del món de la música, en Llach va fer molta obra, una obra molt bona, que es fa difícil a vegades doncs, de separar, sí. De dividir.
Sí, però tant els poemes d'amor com els poemes de caire social, com els poemes reivindicatius, com els d'humor, vull dir, que hi són, doncs hi són tots. Jo crec que la tria està molt ben feta, em sembla, eh?
Jo vaig veure aquest espectacle quan el vau fer aquí, doncs jo diria que això fa, potser el 15, des del 14 devia ser el 15 aproximadament, i penso que la seva vigència en aquell moment era total, i penso que en aquest moment encara ho continua sent o més.
Sí, d'això em fem referència, perquè hi ha un parell de moments en què jo m'enrotllo una mica i explico algunes coses, I en fem referència, això. Vull dir, qui s'imaginava que l'estaca tornaria a estar de moda, no?
Exacte, és veritat. Per això dic que, i no diguem Campanades d'amor.
Sí, Campanades d'amor no la fem, ja t'ho dic ara. No? La fem. Però és el deute que tinc amb l'Albert. Perquè ell ja l'hagués posat, segur. Li agradaria molt poder fer Campanades d'amor. Sí, en sèrio. Bueno, igual la incorporem, com que, aviam, esperem que avui sigui l'inici de la segona gira, per
sí,
entendre'ns,
sí.
I si convé, incorporem Campanades.
Bueno, esperem que avui el teatre, la cafeteria del teatre, estigui plena, perquè és un espectacle que des d'aquí aconsello a qualsevol que estigui escoltant-se, que val molt, molt, molt la pena, i que no es quedi només amb la idea de que hi ha un senyor que diu els poemes, la lletra de les cançons, sinó que hi ha algú més. I aquesta conjunció entre la poesia i la música, vista d'una manera diferent de l'acostumada, quan se sent una cançó...
Sí, perquè a més a més la gent coneix les cançons, molta gent coneix les cançons.
Però té una potència des del punt de vista de la força de transmissió que a mi em sembla elemental. O sigui que, per aquest sentit, espero que tingueu moltíssima gent i que diguin allò que no s'hi cabia.
Home, això estaria molt bé. Ara, que és veritat que avui juga el Barça?
Doncs mira,
no?
Jo diria que no, eh?
Bueno, m'estan, no preocupa gaire,
m'estan dient, però és que, m'està dient el company actors... tècnic de so, Adrià, m'està dient que no. I ell,
perfecte,
ell ho sap,
doncs,
ell ho sap, ell ho sap segur.
Sí, sí, és que
a mi aquesta pregunta a mi és més difícil de contestar. Perquè...
Ja, a mi també, eh? Però és que els actors tenim dos pors abans de començar la funció. Una, que no vingui públic, i dues, que jugui al Barça. Que vol dir que tampoc del públic.
Doncs bueno, en aquest cas no tens competència.
No es preocupen.
Doncs Joan, i fes bé arribar amb l'Albert de part meva, sí, que de gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, encara que sigui via telefònica, perquè esteu treballant,
sí, que
és el que
molt
es tracta, i que aquesta nit això funcioni molt i molt, i que per tant tinguem ocasió de veure-ho altres vegades també, eh? A veure si aquesta nova gira té continuïtat.
Confiem.
Molt bé, Joan, una abraçada.
Vale. Gràcies, igualment.
Adéu.
Adéu.
Borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo.
I parlem de l'agenda del cap de setmana, que avui, com sempre, també és llarga. I per què escoltem tangos i per què posem en Carlos Gardel? Doncs perquè hi ha un programa, hi ha un espectacle de tango que després ho comentarem. Però comencem avui, perquè avui dijous a les 9, al Mut de Torreblanca, música clàssica amb Maria Reinón, violí, i Gerard Flotats, violoncel. I a la mateixa hora, a les 9, com acabem de parlar, a la cafeteria del Teatre Auditori, Llac Poeta, amb en Joan Berlanga, paraula, i Albert Flores, al piano. L'entrada és lliure tant a Torreblanca com a la cafeteria del Teatre Auditori, o sigui que gratuït. Demà divendres, a 11:15, La Pua en directe, també a Torreblanca, gratuït, eh? Gratuït amb els Saltors Rock Band, o sigui, Oriol i Jaume Saltor, guitarres, en Pol Barber, baix, i en Danqui Compte, bateria. Després, o sigui, aquests començaran a 11:15, i després de l'actuació del Saltor, Excellence, que és pop-rock, en David Vázquez veu, en Xavi Drudis guitarra, i veu i en Miquel Àngel baix, Ricardo López bateria i Joan Reglà guitarra. També és un espectacle gratuït. Dissabte a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori, el jove barber de Sevilla, de Giacomo Rossini. És una d'aquestes versions que prepara el Petit Liceu i que de forma normal col·labora amb el Teatre Auditori, amb un espectacle que està pensat per famílies, per nens, perquè jo us puc dir que la qualitat des del punt de vista musical i escenogràfic és extraordinari. Si el jove barber de Sevilla, és a dir, el barber de Sevilla, adaptat, en aquest cas, i amb la música interpretada per l'orquestra del Conservatori del Liceu, en aquest cas gravada, però que estarà amb uns actors, amb uns cantants a l'escenari. A l'Aula Magna, el dissabte a l'Aula Magna, a les 7 de la tarda del Conservatori, conferència espectacular, direcció i interpretació de David Espinosa. És també amb invitació, té una cabuda doncs, limitada, o sigui, per tant, és una espècie de repàs i homenatge als artistes que han marcat la trajectòria d'aquest actor i director, David Espinosa. És una espècie de classe magistral sobre les arts escèniques multidisciplinars que espero que us convenci. El diumenge a les 7, al Teatre Auditori, a Porteña Tango, amb música i dansa tanguera dramatitzada. Entrada 26 euros, a la mateixa hora, o sigui, a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, Rodrigo G. Payen, piano, i el jove quartet 114 cordes. En aquest cas, l'entrada són 8 euros. I us deixo amb el tango, companys, i la setmana que ve tindrem més música, i potser en directe i tot. Potser algú ens tocarà el violí. Vinga, fins dijous vinent. Adéu.
A la vida los arados cantan y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola con 5 medallas que por 5 héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Un coro lejano de padres que cantan, mecen en sus cunas nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor era coqueta bajo la quieta luz de un farol.